Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ja han començat les obres a la Riera, a l'Avinguda Just Marlès, per eliminar les barreres arquitectòniques. Lloret ha posat en marxa la segona fase del pla d'accessibilitat amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques de l'Avinguda Just Marlès des de la Cruïlla, de l'Avinguda de Blanes fins al Passeig Marítim. Per aquest motiu, aquests dies s'estan fent tot un seguit d'obres a la zona abans que comenci la temporada d'estiu. De moment s'ha actuat a les vies prioritàries amb passos adaptats. S'estan instal·lant plataformes alentidores, col·locant guals i ampliant les voreres, tot plegat per aconseguir itineraris més accessibles. El cost de les actuacions és de 84.000 euros. D'aquí a uns minuts en parlarem amb el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat. És el tema d'obertura d'avui dimecres 16 de maig. Benvinguts un dia més al Bon Dia Bona Hora. I què més explicarem, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs que Lloret de Mar s'assuma aquest cap de setmana al Dia Internacional dels Museus i el Dia Marítim Europeu, amb jornades de portes obertes i visites guiades a diferents equipaments com el Museu del Mar. En parlarem amb el regidor Albert Robert. Ens farem ressò de l'acollida de l'obra sobre bullying que vam presentar i vam presenciar més de 200 persones, alumnes de l'Institut Roca Grossa. Escoltarem uns quants joves donant la seva opinió i el psicòleg Fèlix Amaro. També ajudarem a l'Oficina de Català a fer una crida per formar, un any més, parelles lingüístiques. La campanya es fa de forma extraordinària aquest mes de maig a causa de la demanda dels actuals alumnes dels cursos de català. En parlarem de tot plegat amb Cesca Cornellà, que és la directora de l'oficina aquí a Lloret. I acabarem parlant de cinema, cinema d'autor, de Florida Project, és la pel·lícula independent i premiada que projecta demà dijous al Cineclub Adler. Sabrem els motius xerrant amb el president Joan Moret. Abans n'escoltarem el tràiler. Amb aquest passi, l'entitat, per cert, acaba ja la temporada de projeccions.
I també acabarà amb aquesta entrevista el Bon Dia Bona Hora d'avui, que complementarem, com sempre, amb la informació meteorològica i l'actualitat del dia en l'àmbit general. El Bon Dia Bona Hora avui compta a la producció amb Rosa Giral, Moisés García, Marc Diva i aquí posant-hi veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon Dia Bona Hora.
Moment de saludar en Miquel Bernis amb la informació del temps. Què ens expliques avui, company? Bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres serà una jornada força tranquil·la de predomini del sol, tot i que al migdia poden aparèixer alguns intervals de núvols que mantinguin el cel una mica més variable. Això pot fer que la temperatura aquest migdia es quedi una mica més curta que ahir, però en general els pròxims dies seguirem amb aquesta sensació de primavera que ja es va encetar ahir, amb màximes al voltant dels 20-21 graus, temperatures bastant normals per ser mes de maig, i per tant tampoc sense que arribi la calor de cop i volta i de forma desfermada. També les temperatures nocturnes i de primera hora s'assemblaran més a les d'avui que no pas a les d'ahir els pròxims dies. El fred va marxant i ho anirem notant també aquests pròxims dies, insistim, sense que el termòmetre s'hagi d'enfilar de forma sobtada. I pel que fa a l'estat del cel, bastanta tranquil·litat els pròxims dies. Els ruixats i tempestes quedaran més concentrats cap a comarques de l'oest i del nord, punts del Pirineu, Prepirineu o comarques de Ponent, i deixaran bastant de banda la costa. En tot cas, encara és una mica menys clar o més difícil d'assegurar que el cap de setmana no puguem tenir algun ruixat puntual a la tarda, però en general els dies vinents hi haurà més sol que núvols i les nuvolades de tarda seran més aviat puntuals.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Ara mateix, 13 graus, 90% d'humitat, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que ja sabeu que està ubicada als afores, a la caserna de la policia. En canvi, aquí al centre del municipi, com sempre, la temperatura és més elevada, 17 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Altra vegada tornem a veure el nou president de Catalunya, Quim Torra, en diverses portades, en aquest cas però acompanyat de Carles Puigdemont. Diu el diari El Punt, president Rajoy marqui lloc i hora. Són declaracions de Quim Torra. Els presidents Torra i Puigdemont es troben a Berlín i demanen diàleg al cap de l'executiu espanyol. Exigeixen la retirada de l'article 155 i rebutgen que es vulgui mantenir el control de les finances de la Generalitat. I és que Cristóbal Montoro ja ha anunciat que controlarà aquestes finances un cop al mes. També diu El Punt que el mandatari espanyol diu que rebrà Torra per parlar dins la llei sense concretar calendari de reunió. En el cas del diari de Girona, el que destaca sobre aquest tema és que Pere Vila es perfila com el nou delegat de la Generalitat a Girona. La presidència de la Diputació recauria en Miquel Noguer, actual vicepresident primer i alcalde de Banyoles. També diu que Torra i Puigdemont escenifiquen a Berlín la doble presidència. Torra demana a Rajoy dia i lloc per veure's i aquest respon que està disponible. Rajoy i Sánchez acorden reactivar el 155 si el govern crea institucions paral·leles i Oriol Junqueras alega davant del Suprem que la seva causa serà un judici a la democràcia. Altres notícies que llegim en aquestes portades, en el cas del Punt, Sílvia Paneque serà de nou l'alcaldable del PSC a Girona. Ha estat l'única candidata a primàries i està pendent que la ratifiqui l'Assemblea. Queixes a Blanes per la saturació de la ciutat esportiva. Tot i els 40.000 metres quadrats del complex, s'admeten dificultats en la distribució d'horaris per satisfer totes les entitats. I sobre aquesta ciutat esportiva, el que destaca el diari de Girona és que han aparegut goteres en un dels pavellons. Els usuaris de l'equipament denuncien l'aparició de grans bassals d'aigua a les graderies i a la pista blava. Més notícies a la portada del diari de Girona. Els polítics de la Diputació han de publicar el currículum i no acceptar regals. Figueres tancarà l'estadi Albert Gurt per evitar els reiterats actes vandàlics. Un terratrèmol fa caure Susqueda en la nova novel·la de Fanyanàs. Una immobiliària farà més de 100 pisos al Pla de Baix Domeny i un creuer de luxe fa escala a Palamós en el seu viatge inaugural.
Més titulars de la jornada els repassem a continuació. A El País llegim en primera plana: Govern i PSOE pacten un 155 més dur si és necessari. El Periódico obre amb Rajoy accepta parlar amb Torra dins la llei. El diari La Razón titula en primera plana que el Tribunal Suprem frenarà que presos i fugits estiguin en el govern de Torra. El diari ABC ofereix en portada el titular Units davant el separatisme xenòfob i supremacista. El diari El Mundo ofereix aquesta informació: Torra i Puigdemont volen a Trapero i controlar els comptes. Mentre que La Vanguardia avui ofereix en primera plana: Rajoy i Torra se citen al diàleg amb escepticisme.
També volem destacar que la violència policial de l'1 d'octubre està en l'informe de drets humans del Consell d'Europa.
Una carta al ministre Zoido avisava que l'ús de la força contra la gent que volia votar va ser desproporcionat i innecessari.
Les associacions de consumidors reclamen aigua de l'aixeta gratuïta a bars i restaurants.
Demanen una llei que els hi obligui, com ja passa a Andalusia.
Tornen a detenir l'estafador de l'amor, acusat d'enganyar desenes de dones.
Han detingut el gigoló de 36 anys arran d'una nova denúncia presentada a Horta, Barcelona.
Obrim ara a plana internacional per diferents qüestions. Una és que els Estats Units s'han quedat sols a l'ONU defensant la resposta d'Israel a Gaza.
Una majoria de països ha qüestionat l'actuació de l'exèrcit que aquest dilluns va matar almenys 58 palestins i han reclamat una investigació independent sobre els fets.
A Corea del Nord es plantegen cancel·lar la cimera prevista pel 12 de juny a Singapur entre Kim Jong-un i el president dels Estats Units, Donald Trump.
La raó són unes maniobres militars que duran a terme Corea del Sud i els Estats Units i que Pyongyang considera una provocació.
Més polèmiques: cartells a Roma vinculen l'avortament amb l'augment de la violència contra les dones.
La campanya l'impulsa una associació d'origen espanyol i ha provocat una gran polèmica a Itàlia.
Pena de mort per una sudanesa que va matar el seu marit quan intentava violar-la.
Campanya internacional per demanar al govern del Sudan clemència per a la jove de només 19 anys.
En plana cultural, el protagonista de Sherlock demana als actors boicot als projectes en què les dones cobrin menys.
L'actor Benedict Cumberbatch defensa la igualtat salarial i assegura que ell predicarà amb l'exemple.
I en esports, avui destaquem que Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, permetrà pantalles gegants per veure la selecció espanyola en espais tancats.
Seria per veure la semifinal i la final del Mundial de Rússia si Espanya hi arribés.
I amb aquestes notícies ens situem a les 8 i 10.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, se celebren les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per a assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 26 restaurants i hotels que hi participen. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Fins al 31 de maig, 18enes Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Vols que els teus fills tinguin un estiu inoblidable? Casal d'Estiu Mas Romeu. T'agradaria saber que els teus fills estan gaudint i aprenent un munt de coses? Casal d'Estiu Mas Romeu. Tenis, natació, escalada, aventura, inflables, parc de boles, anglès i, com a novetat, activitats marítimes. Esquibús, piragua, snorkel, per a nens i nenes a partir de P3. Informa-te'n al telèfon 972 36 79 63 o al 629 33 05 38. Casal d'Estiu Mas Romeu. Molt més que un casal.
Jo sóc del RAC. I quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC. I som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Aprende jugando con Lego Educación en Innoi Robótica. los niños aprenderán programación, robótica, nuevas tecnologías, física o matemáticas, de una forma divertida y eficaz. Un sistema innovador donde además impartiremos algunas clases en inglés, francés o ruso para que los niños aprendan idiomas jugando. Si tu hijo tiene entre 3 y 16 años, apúntalo en Noi Robótica. También puedes venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Nos encontrarás en la Avinguda Vidreras 159-161. Matrícula gratis. Visítanos en Facebook en innoirobotica.es o llámanos al 603-763-475. Innoi Robótica. Aprendemos jugando.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja passa un minut d'un quart de 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Comencem. Lloret ha posat en marxa la segona fase del Pla d'Accessibilitat amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques de l'Avinguda Just Marlès, des de la cruïlla de l'Avinguda de Blanes fins al Passeig Marítim. Per aquest motiu, aquests dies s'estan fent tot un seguit d'obres a la zona abans que comenci la temporada d'estiu.
De moment s'ha actuat a les vies prioritàries amb passos adaptats. S'estan instal·lant plataformes alentidores, col·locant guals i ampliant les voreres. Tot plegat per aconseguir itineraris més accessibles. El cost de les actuacions és de 84.000 euros.
Tenim aquí als estudis el regidor d'Urbanisme per parlar d'aquestes obres. Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Què consisteix? Hem explicat una mica el que s'està fent, però en què consisteix aquesta segona fase del Pla d'Accessibilitat?
Bueno, aquesta és una de les fases, com has dit, d'aquest Pla d'Accessibilitat, de l'actualització i revisió del Pla d'Accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública. Això ja prové de l'any passat. De fet, ja teníem un pla municipal de l'accessibilitat del 2006, també es va redactar un pla de mobilitat urbana sostenible el 2014, i el que hem fet aquest 2017 és actualitzar, a veure, com que la llei havia canviat i segurament no complíem algunes dels consells o de la normativa, el que farem és adaptar. Agafem les vies prioritàries, en aquesta fase farem Just Marlès, des del Passeig de Mar fins a l'Avinguda de Blanes, i és això, intentar fer itineraris per gent accessibilitat, per invidents, per mobilitat reduïda, per tal de que puguin creuar i fer-ho d'acord amb la normativa. Per això s'estan fent rampes des de les primeres actuacions que es veurà, també es faran plataformes alentidores, que el que farà és que no hi hagi que la calçada sigui única i, per tant, puguin creuar sense que hi hagi una rasa o algun escaló. I aquestes intentarem també en el paviment, per tal que els invidents puguin seguir la direcció. També ficarem un paviment en relleu. Tot això per donar compliment a aquest pla d'accessibilitat. I aquesta és una de les fases. Després ja s'actuen en altres llocs del municipi. Per nosaltres és prioritari fer això el abans possible, i aquesta és l'època que s'han donat totes les circumstàncies per poder-ho fer, i el que hem fet és actuar i anem pas a pas.
Clar, diu que s'han donat les circumstàncies per poder-ho fer, potser està bé que expliquem, perquè hi ha moltes queixes que estem molt a prop de la temporada, estem al mes de maig, però és que abans no s'ha pogut fer, expliquem-ho.
Sí, bueno, a vegades aquestes coses venen de subvencions, no sempre podem fer totes les obres en el mes de novembre, a vegades hi ha gent que s'acosta i diu, escolta, això per què no ho feu en aquesta època de temporada? En aquests moments s'han donat les condicions pressupostàries, el fet de que ho podem fer, tenim el pressupost, per tant intentarem això, fer pas actuació per actuació, no obrim tot Just Marlès, sinó que anem adaptant a poc a poc. Ara comencem per la banda de mar, i quan la pressió turística ho veiem que no es pot continuar amb l'obra, pararem, però al final si diem que l'accessibilitat és un tema prioritari, ho és, i el que no podem fer és deixar de fer la feina que ens toca. I una de les prioritats era començar, revisar aquest pla d'accessibilitat i fer aquestes actuacions. Intentarem anar tot el ràpid possible, i quan ja no sigui possible pararem les obres i es continuaran després del setembre o l'octubre.
Últimament hem parlat força de la rehabilitació d'aquesta zona. D'una banda dèiem que la plaça Pere Torrent s'hi vol fer tota una restauració, també es volen posar, o es permet com a prova pilota aquest any, posar terrasses a la Riera. Tot això sumaria en la restauració o són coses que van paral·leles?
Jo crec que una cosa és el fet de que posar terrasses, que bé, té a veure doncs, amb això, amb la revitalització, o intentar que des de dia hi hagi un altre tipus d'activitats o que hi hagi més gent. I l'altra és l'accessibilitat. L'accessibilitat és un pla que tenim fet que hem d'actuar, o decidim actuar primer sobre les vies més prioritàries, aquelles que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible ens diu que hi passa més gent, i una d'aquestes és just Merlès. Després anirem pel passeig i també actuant dintre del casc antic, fent que cada cop els carrers, ja n'hi ha moltíssims que siguin de paviment únic, però aquests no barrejaria temes. Una cosa és el tema de la plaça, l'altre tema és el tema de la terrassa, i aquest tema d'accessibilitat, que ja fa temps que l'estem treballant i que d'alguna manera és un compromís adquirit de la legislatura i hem de donar compliment.
Deia que ara s'ha donat les condicions pressupostàries, 84.000 euros que té el cost, entenem que seria tota l'avinguda Just Merlès?
Sí, només d'aquesta part, el pla d'accessibilitat són més d'un milió d'euros i sí, són moltíssimes actuacions. Ara podem fer aquesta zona que, com dic, és prioritària per vianants, i per tant ha de ser accessible a tothom, i hem d'eliminar totes aquestes barreres arquitectòniques. Després farem el passeig de mar i progressivament anirem executant tot el pla el que el pressupost permeti.
És un cost que va a càrrec de l'Ajuntament?
És un cost que va a càrrec de l'Ajuntament, però també depèn d'una subvenció i per tant cobrarem aquesta subvenció i bé, ens ajudarà a complir aquest pla.
Doncs regidor, queda explicat totes aquestes actuacions. No sé si vol afegir alguna cosa més.
No, simplement dir això, que intentarem el més ràpid possible acabar aquestes obres i que la gent a vegades també ha de tenir una mica de paciència. L'Ajuntament ha d'intentar treballar també la via pública. Sé que hi ha alguns perjudiquem a alguna gent, segurament, però al final, quan les obres estiguin fetes, donarem compliment també a l'accessibilitat de molts.
Doncs, amb aquesta crida a paciència, acabem l'entrevista. Joan Bernat, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim, 8 i 23. Lloret de Mar s'assuma un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus. Serà aquest divendres, 18 de maig. Amb motiu de l'efemèride, s'han programat visites guiades i jornades de portes obertes al llarg de tot el dia a tres equipaments de la vila. Són el Museu del Mar, Can Saragossa i Estín.
L'endemà dissabte es durà a terme la Nit dels Museus amb l'espectacle Les Cartes, de Víctor Català, que ja ha esgotat les localitats disponibles. Es tracta d'un monòleg a càrrec de l'actriu Teresa Gelpí. Serà a les 9 de la nit i al teatre.
Pel que fa a les visites guiades i les jornades de portes obertes, seguiran diumenge amb la celebració del Dia Marítim Europeu. Tant al matí com a la tarda es podrà visitar el Museu del Mar i Estín.
Tot i que les sessions són gratuïtes, les places són limitades i acostumen a omplir-se. Per aquest motiu cal fer una reserva prèvia. Els interessats poden apuntar-se al Museu del Mar i també en línia a través del web patrimoni.lloret.cat.
Saludem, quan són les 8 i 24, el regidor de Cultura, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que Lloret se suma un any més al Dia Internacional dels Museus. Per què es considera important fer-ho?
Sí, és molt important, ens sumem un any més. Entenem que és una manera de donar a conèixer d'una manera diferent, no?, els diferents espais que tenim i les diferents col·leccions que hi ha en aquests espais. I doncs aquesta excusa del Dia Internacional dels Museus, doncs ens assumem i els obrim d'aquesta manera perquè la gent que vulgui els pugui visitar. Aquest any, a més, està dedicada als museus hiperconnectats, mai millor que el Moll, que és aquell museu obert a Lloret que està hiperconnectat, no?, en diferents punts del territori de Lloret.
Les jornades en general es dediquen a aquests museus hiperconnectats?
Sí, sí, nosaltres el que farem és obrir, com molt bé heu dit, el Museu del Mar, que en Saragossa i Estín, seran unes jornades de portes obertes el dia 18 i el dia 20 de maig, i algunes d'elles tindran visites guiades, que això està molt bé perquè sempre ho he dit que quan tu vas a un museu i veus les col·leccions dels museus, és molt interessant, però si a més t'expliquen una mica la història del per què d'aquestes col·leccions o per què el pintor o l'artista feia aquest tipus de quadres o escultures, doncs encara t'impressiona més, encara et transporta més i encara et fa viure millor aquesta experiència d'entrar en un museu, que no només és gaudir d'una col·lecció, sinó saber el per què existeix aquesta col·lecció.
I solen tenir força demanda, no?, aquestes iniciatives?
Força demanda no, tenen una demanda extrema, vull dir, omplenem sempre totes les places, sempre queda ple quan es fan jornades de portes obertes i quan sobretot hi ha les visites guiades, i per nosaltres això és motiu de reconeixement, i per tant sempre que podem intentem fer aquestes visites guiades, ja sigui al Museu Obert de Lloret, ja sigui també dins del que forma part del Museu Obert de Lloret, doncs el cementiri, Can Saragossa, el Castell de Sant Joan, el Museu del Mar. Allà on sigui que hi hagi un interès molt notori, doncs sempre fem aquestes visites guiades.
Què cal fer, per tant, espavilar-se, apuntar-se, no?
Sí, sí, el que cal fer és córrer molt. Els que ens estiguin escoltant ara, jo els aconsellaria que entressin a la web municipal de patrimoni.lloret.cat i facin la inscripció en allà on hi hagi disponibilitat, perquè sé que hi ha algunes que ja estan plenes, però si no també es poden dirigir al Museu del Mar i agafar allà, fer una reserva i inscriure's. Val molt la pena i jo el que faria ja és anar-me a apuntar des de la web.
Doncs tothom que vulgui gaudir-ne que s'apunti. I d'altra banda, regidor, també li volíem preguntar pel monòleg Les Cartes, que s'ha programat per dissabte. Què ens en pot explicar?
Doncs mira, el que us puc explicar és que ja està ple. Aquí ja ho heu comentat vosaltres i això també, fixeu-vos, no, el que us deia fa un moment. Tenen les visites guiades, les visites teatralitzades, tenen un interès enorme. Aquest cop hem decidit sumar-nos a la nit dels museus i ho fem el dia 19 de maig amb un monòleg de Víctor Català, i ja estan les entrades exaurides, es farà al Museu del Mar. Em sap greu haver-ho d'explicar sense la possibilitat de poder adquirir entrades, però val la pena doncs també explicar que sense haver-ne fet una promoció molt notòria ja tenim totes les localitats exaurides per poder veure aquest monòleg el proper divendres al Museu del Mar a les 9 de la nit.
Doncs èxit abans de fer-lo. En tot cas, per què s'ha escollit aquest monòleg en concret?
Bueno, l'elecció va ser feta des de la direcció del teatre conjuntament amb Patrimoni. Ens fiem molt del que tria la nostra directora del teatre. De fet, els números l'avalen i, per tant, doncs, aquella elecció que va fer estem segurs que és la d'una.
Doncs esperem que en gaudeixi molt les persones que hi vagin, i encara més jornades de portes obertes i visites guiades diumenge amb el Dia Marítim Europeu, per tant un cap de setmana ben farcit, eh?
Sí, sí, exacte, dins del Dia Marítim Europeu farem exactament el mateix que amb el Dia Internacional dels Museus. Obrim aquests tres, fem jornades obertes a Can Saragossa, al Museu del Mar i Estín, i fem exactament el mateix que el que es farà dijous en el cas de que no es pugui.
Doncs Albert Robert, regidor de Cultura, esperem que vagin molt bé totes aquestes activitats i li agraïm que les hagi compartit amb tots nosaltres. Molt bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
Anem camí a 8:45, queden 30 segons per arribar-hi i abans d'anar amb la informació del temps el que volem és comentar una obra de teatre especial que es va fer aquest dilluns aquí a Lloret. Explica a la teva mare que pateixes bullying una nit quan tornes de festa. Refugiar-te en la màgia de Harry Potter, un personatge de ficció que va patir assetjament a l'escola. O bé evadir-te en una galàxia molt i molt llunyana com la de Star Wars.
De tot això es parla Mac Bullying, l'obra de teatre que ha creat la Caravana de les Arts a partir dels abusos reals que van patir tres joves de Lloret de Mar quan anaven a l'escola.
Aquest dilluns la funció l'han presenciat més de 200 alumnes de l'Institut Rocagrossa que han acabat pogut dialogar amb els protagonistes. Escoltem les seves impressions.
Jo crec que hauríem d'ajudar els que pateixen bullying i que hauríem d'intentar parar els que fan.
A veure, és molt difícil això, perquè la seva mare interpreta això i senti aquell mateix senteix, és molt difícil.
Ens ha ajudat a reflexionar que això no es té que fer.
El bullying és dolent perquè fas mal a la gent.
Doncs que no és conscient del que fa un a fer-li mal a l'altre i que és dolent fer mal.
Mac Bullying és una ficció que parla sobre el bullying, una realitat per a un de cada 10 alumnes de Catalunya.
L'obra ja s'ha representat un parell de vegades a Lloret, sempre en públic escolar. L'han vist alumnes de l'Institut Escola d'aquí Lloret i del Rocagrossa. L'objectiu és reflexionar sobre l'assetjament en aquest àmbit. Ho explica el psicòleg i col·laborador de la ràdio, Fèlix Amaro.
Jo crec que l'obra és un luxe, perquè utilitzes moltes metàfores. Jo crec que la metàfora de Harry Potter és super encertada, perquè no deixa de ser un nen que ha sofrit bullying a casa dels seus tiets, i després el trencament amb l'espectador i el fer tota la dinàmica amb els nens, jo crec que és la millor manera de que ells puguin aprendre, doncs, i conscienciar-se de vegades que potser fins i tot ells estan fent bullying i no ho saben. Llavors jo crec que és super interessant i segurament una manera d'aprendre molt i molt pràctica.
Mac Bullying és un projecte de la Caravana de les Arts. Combina la representació amb la interacció amb el públic a fi de prevenir i lluitar contra l'assetjament escolar.
Ara mateix passen 2 minuts de 8:45. Ja sabeu que això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret i aquesta és la sintonia de la informació meteorològica. Per tant, donem pas amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres serà una jornada força tranquil·la de predomini del sol, tot i que al migdia poden aparèixer alguns intervals de núvols que mantinguin el cel una mica més variable. Això pot fer que la temperatura aquest migdia es quedi una mica més curta que ahir, però en general els pròxims dies seguirem amb aquesta sensació de primavera que ja es va encetar ahir, amb màximes al voltant dels 20-21 graus, temperatures bastant normals per ser mes de maig, i per tant tampoc sense que arribi la calor de cop i volta i de forma desfermada. També les temperatures nocturnes i de primera hora s'assemblaran més a les d'avui que no pas a les d'ahir els pròxims dies. El fred va marxant i ho anirem notant també aquests pròxims dies, insistim, sense que el termòmetre s'hagi d'enfilar de forma sobtada. I pel que fa a l'estat del cel, bastanta tranquil·litat els pròxims dies. Els ruixats i tempestes quedaran més concentrats cap a comarques de l'oest i del nord, punts del Pirineu, Prepirineu o comarques de Ponent, i deixaran bastant de banda la costa. En tot cas, encara és una mica menys clar o més difícil d'assegurar que el cap de setmana no puguem tenir algun ruixat puntual a la tarda, però en general els dies vinents hi haurà més sol que núvols i les nuvolades de tarda seran més aviat puntuals.
Moltes gràcies, Miquel. Ara han pujat una miqueta les temperatures. A la caserna de la policia local hi tenim 14 graus, 91% d'humitat. Al centre del municipi, aquí als estudis, registrem 18 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que en aquest dimecres 16 de maig torna a venir condicionada per l'elecció del nou president, Quim Torra, que en aquest cas apareix a les portades acompanyat de Carles Puigdemont, amb qui es va trobar ahir a Berlín. El que destaca el diari de Girona és que Pere Vila es perfila com el nou delegat de la Generalitat a Girona. La presidència de la Diputació recauria en Miquel Noguer, que és l'actual vicepresident primer i alcalde de Banyoles. Torra i Puigdemont escenifiquen a Berlín la doble presidència. Torra demana a Rajoy dia i lloc per veure's i aquest respon que està disponible. Rajoy i Sánchez adverteixen que han acordat reactivar el 155 si el govern crea institucions paral·leles. Oriol Junqueras al·lega davant del Suprem que la seva causa serà un judici a la democràcia. En el cas del Punt Avui, el titular destacat és una declaració de Quim Torra que diu: president Rajoy, marqui lloc i hora. Els presidents Torra i Puigdemont es troben a Berlín i demanen diàleg al cap de l'executiu espanyol. Critiquen que es vulgui mantenir el control de les finances de la Generalitat. Hem de dir que Cristóbal Montoro ha anunciat que un cop al mes controlarà aquestes finances, tot i que retiri el 155. I el mandatari espanyol diu que rebrà Torra per parlar dins la llei sense concretar calendari de reunió. Més notícies en altres qüestions. En el cas del Punt, Sílvia Paneque serà de nou l'alcaldable del PSC a Girona. Ha estat l'única candidata a primàries i està pendent que la ratifiqui l'Assemblea. També llegim a la portada del Punt les queixes a Blanes per la saturació de la ciutat esportiva. Tot i els 40.000 metres quadrats del complex, s'admeten dificultats en la distribució d'horaris per satisfer totes les entitats. També parla de la ciutat esportiva de Blanes, però per una altra qüestió, el diari de Girona diu que apareixen goteres en un dels pavellons. Els usuaris de l'equipament denuncien l'aparició de grans bassals d'aigua a les graderies i a la pista blava. També llegim en aquesta primera plana que els polítics de la Diputació han de publicar el currículum i no acceptar regals. El ple ha aprovat per unanimitat un codi ètic que també estableix que hauran de declarar els seus béns i patrimoni i ser hostis. Figueres tancarà l'estadi Albert Gurt per evitar els reiterats actes de vandalisme. Un terratrèmol fa caure Susqueda en la nova novel·la de Fanyanàs. També es fa ressò el diari de Girona que una immobiliària farà més de 100 pisos al Pla de Baix Domeny i que un creuer de luxe fa escala a Palamós en el seu viatge inaugural.
Entre cafè i cafè, també repassem els titulars dels diaris de la premsa escrita i a nivell general. El País destaca avui que Govern i PSOE pacten un 155 més dur si és necessari. El Periódico diu que Rajoy accepta parlar amb Torra dins la llei. A La Razón, en primera plana, trobem el titular: al Tribunal Superior, el Tribunal Suprem, volem dir, frenarà que presos i fugits estiguin en el govern de Torra. Al diari ABC llegim directament de la seva portada: units davant el separatisme xenòfob i supremacista. El Mundo destaca: Torra i Puigdemont volen a Trapero i controlar els comptes. Finalment, La Vanguardia, i no em miris així, Maria, diu que Rajoy i Torra se citen el diàleg amb escepticisme.
Doncs veurem com acaba tota la situació, com es desenvolupen els propers dies i setmanes, però volem afegir altres qüestions que també trobem que són d'interès. Per exemple, que la violència policial de l'1 d'octubre en l'informe està inclosa en l'informe de drets humans del Consell d'Europa.
Una carta al ministre Soido avisava que l'ús de la força contra la gent que volia votar va ser desproporcionat i innecessari.
I deixem de banda ara el context polític català per destacar altres qüestions. Associacions de consumidors reclamen aigua de l'aixeta gratuïta a bars i restaurants.
Demanen una llei que els hi obligui, com ja passa a Andalusia.
Tornen a detenir l'estafador de l'amor, acusat d'enganyar desenes de dones.
Han detingut el gigoló de 36 anys arran d'una nova denúncia presentada a Horta, a Barcelona.
En àmbit internacional, els Estats Units s'han quedat sols a l'ONU defensant la resposta d'Israel a Gaza.
Una majoria de països ha qüestionat l'actuació de l'exèrcit que aquest dilluns va matar almenys 58 palestins i han reclamat una investigació independent sobre els fets.
Corea del Nord es planteja cancel·lar la cimera prevista pel 12 de juny a Singapur entre Kim Jong-un i el president dels Estats Units, Donald Trump.
La raó són unes maniobres militars que duran a terme Corea del Sud i els Estats Units i que Pyongyang considera una provocació.
Seguim repassant més polèmiques. Cartells a Roma vinculen l'avortament amb l'augment de la violència contra les dones.
La campanya l'impulsa una associació d'origen espanyol i ha provocat una gran polèmica a Itàlia.
També lamentem la pena de mort per una sudanesa que va matar el seu marit quan intentava violar-la.
Campanya internacional per demanar al govern del Sudan clemència per a la jove de només 19 anys.
El protagonista de Sherlock demana als actors boicot als projectes en què les dones cobrin menys.
L'actor Benedict Cumberbatch defensa la igualtat salarial i assegura que ell predicarà amb l'exemple.
I acabem en l'àmbit esportiu explicant que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, permetrà pantalles gegants per veure la selecció espanyola en espais tancats.
Seria per veure la semifinal i la final del Mundial de Rússia en el cas que Espanya hi arribés.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui a l'agenda del Punt hi llegim diverses referències a Lloret. Per exemple, en gastronomia ens recorda que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs, que arriben a la 18a edició i es duen a terme fins al 31 de maig. També sobre diversos temes, diu que el pavelló d'esports del Molí acull de 9 del matí a 5 de la tarda la Copa Intercontinental de Futbol Sala, que es disputa fins al 19 de maig. A les 10, el Museu del Mar i l'Oficina de Turisme faran sortides de marxa nòrdica. Recordem que les duen a terme tots els dimecres i dissabtes de maig, juny i setembre. I encara afegir, en l'àmbit de les exposicions, que a la Casa de la Cultura hi ha l'exposició de manualitats del Casal de la Gent Gran i a la biblioteca una exposició titulada Tu, jo i el llibre.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els diumenges del mes de maig, a les 11 del matí, participa en el taller infantil Els Jardins de Santa Clotilde. Una planta, una vida. Vine a reconèixer algunes plantes i arbres. A més, podràs plantar un llentiscle en els jardins. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i ens situarem a 3 quarts de 9. Seguim avançant. L'Oficina de Català de Lloret obre una nova edició del Voluntariat per la Llengua. Tot i que normalment es fa una crida dues vegades l'any, al març i al novembre, es torna a fer aquest mes de maig a causa de la demanda dels actuals alumnes dels cursos de català.
Aquests són originaris d'Argentina, Bulgària, Bòsnia, Israel i el Perú, entre altres. Per tal que puguin millorar les seves habilitats amb la llengua catalana, es busquen persones que vulguin col·laborar amb el projecte Voluntariat per la Llengua.
Només cal parlar català i disposar d'una hora a la setmana per conversar amb l'alumne estranger. La finalitat és que aquests estudiants millorin la seva fluïdesa amb l'idioma, així com fomentar l'ús social del català, transmetre els valors d'altres cultures i generar cohesió social.
Els interessats en formar una parella lingüística poden demanar informació a la seu de l'Oficina de Català. Es troba situada al carrer Felicià Serra i Mont. El telèfon és el 972 36 18 34.
Cesca Cornellà és la directora de l'Oficina de Català i la tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què es fa aquesta crida del voluntariat per la llengua? Dèiem que hi ha demanda dels alumnes?
Exacte, sí, sí, sí. Normalment, ara aquesta època, ja la temporada turística en marxa, els alumnes que tenim en els cursos intensius no solen demanar parella lingüística perquè, vaja, perquè tothom està molt ocupat. Però aquest any s'ha donat la casualitat que hi ha un grupet d'unes 10 persones que diuen que sí que podrien tirar endavant amb el programa i que els interessa aprendre català com més aviat i ràpid millor, també per treballar la temporada amb unes habilitats d'expressió oral més grans, i per això fem aquesta crida, per veure si surten voluntaris per poder fer les trobades lingüístiques amb aquests aprenents ara, en un termini curt.
Serà fàcil trobar aquestes persones?
Sí, 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 com que la crida que hem fet ja la vam començar a fer la setmana passada per diverses vies, ja ens han començat a sortir voluntaris, així que diuen, va, vinga, que m'hi animo, i encara que tinc la gent una mica plena, però una horeta a la setmana sí que la trobaré. És a dir, que anem ben encarrilats.
És una iniciativa que ja fa molt de temps que es du a terme i que els voluntaris sempre en surten molt satisfets. Què solen dir, no? Quines solen ser les sensacions que solen tenir?
Sí, de conèixer gent nova, de fer amics nous, de conèixer una altra cultura de primera mà, perquè és diferent que t'ho expliqui, no, o llegir-ho, que no tenir contacte directe amb una persona que t'explica coses del seu país, de la seva manera de fer, de les seves tradicions, del seu dia a dia, del seu idioma, de mil coses, que et dona una visió diferent, no, de la diferència, perquè, i et fa donar també de les similituds, que tots som diferents, però al cap i a la fi a tots ens mouen les mateixes necessitats, les mateixes inquietuds. És un programa que, de veritat, dona molt de si, perquè és senzillíssim, és simplement fer conversa, i, en canvi, quan la parella funciona, perquè realment poden quedar, que a vegades hi ha problemes que, en principi, sí que semblava que aquella persona tenia disponibilitat i al final no. Bé, també pot haver-hi sintonies personals que no acaben de rutllar, i en aquest cas no passa res, fem una altra parella i ja està. Però quan la parella funciona, que és la majoria dels casos, doncs és un programa senzillíssim i que dona moltes satisfaccions.
Perquè si algú està dubitatiu, podem dir que no es requereix un gran nivell de català, sinó simplement comprometre's,
sí,
a parlar
no
català.
No estem buscant professors de català, que ens traurien la feina. No, no es tracta d'això. Busquem persones que parlin català. Per parlar, per petar la xerrada, una horeta a la setmana. És a dir, de requisits, ben pocs. Només cal parlar català, tenir una horeta a la setmana i tenir ganes de conèixer gent nova. Perquè enriqueix, realment és un programa que enriqueix a la persona. Si et dona coneixements nous, coneixences noves, és un molt bon programa.
I als alumnes es nota molt l'evolució?
Moltíssim, sempre ens ho diuen. O sigui, la persona que ha fet les 10 hores, perquè en principi el programa consisteix en 10 setmanes, una hora setmanal, vaja, es nota moltíssim que la fluïdesa augmenta sensiblement, i tant.
Sols és habitual després ampliar-ho a més temps o fer més d'una hora?
Depèn, eh? O sigui, hi ha gent que no, hi ha gent que per feina, per qüestions personals, en comptes de 10 en fan 8 o 9 o 7, és igual, i hi ha gent que realment està pendent de, mira, ja hem fet 10 sessions, nosaltres ja estem, però moltes vegades, jo crec que la majoria, la gent perd el compte, diu, ai, no sé, potser n'hem fet 15 o 20 o jo què sé, anem quedant perquè ens agrada, perquè hem agafat l'hàbit d'aquesta hora a la setmana a trobar-nos, i hi ha gent que ja ni consta en el programa perquè ja fa anys que s'ho han agafat com una rutina setmanal, igual que pots anar al gimnàs o a una altra banda, queden per parlar amb la seva parella lingüística.
Doncs esperem que...
A l'hora setmanal hi ha gent que ens diu una hora, si a vegades ens en fan dues i encara estem allà amb la tertúlia. Vull dir que el programa estipula una hora a la setmana durant 10 setmanes, però això és molt flexible. És a dir, hi ha gent que ho fa menys, hi ha gent que fa més, cada parella s'ho adapta a les seves necessitats o disponibilitat. I això, que animem a tothom que pugui participar, que ho faci, perquè és una experiència que gairebé tothom valora molt positivament.
Molts repeteixen, però sol sortir també gent nova?
Sí, sí, sí. O sigui, hi ha voluntaris històrics que aquest programa va començar el 2003, potser des del 2003 no hi ha ningú que ho estigui fent, però hi ha gent que fa molts anys que està repetint, gent que fa un parèntesi perquè diu, mira, ara se m'ha girat feina i aquest any no podré, o dos, tres anys, és igual, i que reprèn. Reenganxa el programa al cap d'un temps perquè enganxa. O sigui, és un programa que és això que us deia, no? Que és tan senzill i tan enriquidor, perquè ho és, que, vaja, la gent té ganes de participar-hi quan ho prova.
I a nivell pràctic, què cal fer si es vol col·laborar?
Posar-se en contacte amb nosaltres, que es pot fer personalment, presencialment, per telèfon, via la nostra pàgina de Facebook, per correu electrònic, de la manera que sigui, entrant en el web del Voluntariat per la Llengua, o sigui, el web general, que engloba tot el territori, Des d'allà es pot fer la inscripció i llavors nosaltres veiem quins usuaris volen fer el voluntariat per la llengua Lloret. És a dir, les vies són moltes, la qüestió és tenir-ne ganes i ja està. Que també us volia comentar, que n'havíem parlat alguna altra vegada, que si algú el tema disponibilitat horària el té una mica més complicat, també existeix la possibilitat de fer el voluntariat per la llengua virtual, és a dir, via aplicacions en què pots fer conversa amb la persona i, o sigui, que veus a la pantalla amb l'altra persona, també existeix aquesta modalitat.
Doncs també fem bé de dir-ho, que és una altra opció que hi ha. Cesc Cornellà, esperem que s'aconsegueixin totes les persones necessàries, que vagi molt bé aquesta nova campanya i, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor?
El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
Aquí tenemos.
Hayley, tenemos un problema. Abre.
Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto.
Intentábamos que resucitara.
Y han lanzado globos de agua a los turistas.
9 minuts per les 9. El que estem escoltant és un fragment de la pel·lícula The Florida Project, que arriba demà dijous de la mà del Cineclub Adler. Serà l'última sessió de la temporada i es mostrarà la cara B del somni americà, a través dels ulls d'una nena en risc d'exclusió i que malviu al costat de grans parcs temàtics.
Es tracta d'una crítica al consum capitalista de la societat nord-americana. Explica la història de la petita Moni, que somia anar a Disney World, però que s'ha de conformar en viure en un hotel als afores d'Orlando. Allà coneixerà altres nenes de la seva edat i viurà un estiu inoblidable.
La producció està dirigida per Sean Baker, un dels cineastes més reconeguts del panorama del cinema independent americà. Ha rebut crítiques molt positives i, a més, ha estat reconeguda com a millor pel·lícula de l'any segons el National Board of Review.
The Florida Project es podrà veure aquest dijous a les 9 de la nit al teatre. El preu de les entrades és de 5 euros.
¡Que tengan un buen día!
¡Te quiero, Bobby!
¡Yo también te quiero!
Parlem d'aquesta sessió a 8 minuts per les 9 amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que aquesta pel·lícula és una crítica al consum capitalista de la societat nord-americana. Hi estaries d'acord?
Sí, oh, i tant. I a més ve de la societat nord-americana i, per tant, per extensió de tots nosaltres, no? Aquí... La pel·lícula està rodada als afores de Disney World i aleshores, bé, aquí doncs hi ha gent que ens anem a Euro Disney, per tant tot queda una mica, està tot el món està conquerit per aquest capitalisme d'una felicitat impostada, que és una mica el que es veu a la pel·lícula. Com al voltant d'aquests parcs temàtics doncs hi viu tot un seguit de gent que viuen la precarietat més absoluta i que són els que estan al marge de la societat, però de totes maneres també són una Amèrica que normalment no veiem a les pel·lícules, i aquest és el mèrit de The Florida Project, que precisament ens ensenya aquella part del somni americà, el seu revers, que no estem acostumats a veure, i intenta buscar doncs una mica la història dins de la no història, el lloc dins del no lloc. És una proposta certament interessant.
Es fa aquesta crítica a través d'una protagonista petita, la Moni, ho diem bé, Moni?
Sí, la Moni és la Brooklyn Prinz, una autèntica meravella. És una nena de 6 anys que, bé, es menja la càmera totalment. És l'estrella absoluta de la pel·lícula, tot i que la cara coneguda de la pel·lícula és l'actor Willem Dafoe, que el coneixem perquè sempre el veiem fent papers ambigus o moltes vegades directament de personatges malvats, i en canvi aquí interpreta la persona que es fa càrrec del motel de carretera on malviuen els protagonistes. És un personatge entranyable i molt bondadós, i per tant això doncs també és una mica una sorpresa per l'espectador, perquè estem acostumats a veure aquest actor amb un registre molt i molt treball i a menys també la pel·lícula.
I el que anava, no? El fet que la protagonista deies que té 6 anys, la petita Muní, això fa que encara sigui un xoc més fort, aquesta crítica?
Sí, perquè està vista des de la candidesa dels ulls de la Muní i els seus amics, dels nens de la pel·lícula. En aquest sentit, és una pel·lícula que també ens remet una mica, en certa manera, a l'estiu 1993, que vam veure l'estiu passat de la... del cineasta catalana, no? Perquè és una pel·lícula que, com aquella, està rodada a l'altura dels nens i que, per tant, ens posa en el seu punt de vista i ens ensenya, doncs, una realitat que és molt diferent, de la que vam veure estiu 1993, però que, d'alguna manera, doncs, el fet de veure-la a través dels ulls dels nens ens fa descobrir les coses d'una manera molt, molt diferent de la que estem acostumats a veure.
Doncs una bona proposta que a més tanca la temporada, per tant no sé si està escollida expressament si no és en va aquesta pel·lícula.
Home, totes les pel·lícules estan escollides expressament i estan posades en el lloc que considerem que han d'anar d'aquest recorregut que fem al llarg de l'any per cinema internacional. En aquest cas volíem acabar la temporada amb una pel·lícula que, tot i ser una pel·lícula dramàtica, i és, doncs, que d'alguna manera, doncs, acabés amb un punt una mica festiu o una mica sorprenent, que fos d'aquelles pel·lícules que surts i diguen, ostres, m'ha agradat, no? M'ha agradat, he passat una bona estona al cinema i a més n'he sortit enriquit com a persona perquè m'han fet una reflexió o m'han convidat a fer una reflexió que és interessant. I aquest és el motiu, també, perquè, bé, el Willem Dafoe, doncs, té cert ganxo comercial i això, doncs, també t'interessa. I personalment, doncs, a mi m'agraden molt les pel·lícules d'aquest director independent, el Sean Baker.
També volia preguntar pel director, no?, perquè és considerat un dels millors de cinema independent nord-americà i encara no n'havíem parlat.
Bé, aquí em sembla recordar que potser estrenar-se, aquesta és la segona pel·lícula que s'estrena. En canvi, em sembla que és la sisena que ell ha fet. Aleshores, això també ens explica, doncs, que potser hi ha una certa hegemonia d'un cinema comercial a les sales de cinema, també a les europees, malauradament, i que, doncs, és molt benvingut quan hi ha propostes d'aquest tipus que ens apropen a un cinema que, d'altra manera, no hi tenim l'accés garantit. L'anterior pel·lícula, Tangerine, era una meravella i també lligava molt temàticament amb aquesta The Florida Project, i per tant, doncs, aquí, doncs, entenc que la distribució de casa nostra també fa una aposta concreta per no deixar-nos sense l'obra d'aquest autor que ara sí comença a imposar-se com un dels autors que a seguir importants del cinema independent actual, que ja és un cinema que ja no és el de Sundance, que potser ha acabat massa dins de la pròpia indústria, sinó que és realment un cinema d'arrel que dels marges, molt, molt, molt diferent del que veiem habitualment. Concretament, aquesta no, però l'anterior pel·lícula la va rodar amb un iPhone, i amb això, doncs, ja diem que hi ha una certa mentalitat darrere molt, molt diferent de la que és el cinema comercial. Per tant, aquí està la invitació a descobrir el cinema de Sean Baker i a menys també, doncs, unes narratives i unes històries que no són habituals en el cinema nord-americà.
I, Joan, sentíem el tràiler en castellà, la versió original és en castellà?
La versió original és en anglès.
En anglès.
La veurem en anglès perquè, a més, és, les pel·lícules amb nens, quan es doblen, és un pecat, vull dir, no surt mai bé. Per molt que s'hi esforcin, la naturalitat i la frescor de les criatures, quan estem parlant de criatures de 6 anys, doncs s'han d'escoltar, evidentment, en versió original.
Doncs versió original subtitulada aquest dijous amb aquesta pel·lícula de Florida Project. Esperem que vagi molt bé la cloenda del Cineclub Atlar d'aquesta temporada i en farem valoracions un cop hagi acabat del tot la temporada. Joan Moret, president del Cineclub, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Doncs ja ho sabeu, hi ha aquesta proposta del Cineclub Butler per veure The Florida Project demà dijous a les 9 de la nit al Teatre Municipal. Preu 5 euros. Tothom que vulgui anar-hi ja està convidat. Moltíssimes gràcies per fer-nos confiança un dia més, en aquest cas dimecres 16 de maig, aquí al Bon Dia Bona Hora de la Ràdio de Lloret. Moltíssimes gràcies, que passeu molt bon dia i nosaltres ens hi tornarem a posar demà a les 8 en punt.
Bon dia, bona hora.